Bon dia, són les dues.
Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya revoca la sentència a Dani Alves i l'absol de la violació a una jove en una discoteca de Barcelona al cap d'any del 2022. La sala d'apel·lacions del tribunal, formada per tres jutgesses i un jutge, ha acceptat per unanimitat el recurs de l'exfutbolista, condemnat per l'Audiència de Barcelona a 4 anys i mig de presó. La presidenta de Dones Juristes, Núria Milà, lamenta des de la xarxa el missatge que deixa a les dones aquesta decisió judicial.
Quin és el missatge que estem enviant a les dones en aquest país? Que no denunciïn? Que no denunciïn perquè la seva versió no serà creïble al final, perquè es discutirà si amb el relat t'has equivocat o no, perquè estaves nerviós o no, o perquè quan van passar les coses podia passar d'una manera o una altra, o tu vas fer una cosa en vez de fer una altra.
És divendres 28 de març de 2025 i tenim més titulars. El primer, també relacionat amb el Tribunal Superior de Justícia, que demana l'indult parcial per Laura Borràs al govern d'Espanya. Sònia Kerr.
A més, el tribunal suspèn l'ingrés a presó de l'expresidenta del Parlament, condemnada a 4 anys i mig, mentre l'executiu tramita l'indult. Els altres dos acusats també els suspenen de les penes de presó.
Quatre exalcaldes de Ripoll entreguen a l'Ajuntament un manifest contra la repressió i la censura d'Aliança Catalana.
El text denuncia violència institucional per part del partit d'extrema dreta de Sílvia Orriols. L'exalcaldessa de Ripoll, Teresa Jordà, ha demanat que no es tingui por de combatre Aliança Catalana.
El que hi ha avui a Ripoll és por. I no hi ha res pitjor que la por. I hem de ser capaços de combatre aquesta por sense por. Un missatge a tot Catalunya de que això és Aliança Catalana. Això, la repressió i la por.
La prova per saber si hi ha sang oculta a la femta és equivalent a la colonoscòpia per detectar el càncer de còlon i recte.
Ho demostra un estudi que s'ha fet a milers de persones a Catalunya i 7 comunitats autònomes més en què hi han participat també l'Hospital Clínic.
En Cultura inauguren la rehabilitació de 2 adoberies de Vic que va comprar l'Ajuntament.
Es vol que sigui la punta de llança per tornar a portar l'activitat a l'únic sector adober que s'ha conservat en la seva integritat a Catalunya.
Esport, Roger Sánchez, dijous rodó per als primers equips de futbol del Barça.
El masculí derrotava còmodament Osasuna 3-0 i és líder en solitari, tot i que perdia Dani Olmo per lesió. Estarà unes 3 setmanes de baixa. El femení golejava de nou al Wolfsburg i jugarà les semifinals de la Champions davant el Chelsea.
També molt pendents el temps, tant per avui com per al cap de setmana, perquè hi ha activada l'alerta tant dels plans Vencat com Procicat per la previsió de vent i d'onades fortes. Lluís Mi Pérez, bon dia.
Bon dia, situació que estarà encapçalada les properes hores pel vent que ha d'anar més. De moment, concentrat al nord de Girona, també al Pirineu i a les comarques de l'Ebre. És un vent de dalt, vent de tramuntana que en general portarà pocs núvols. Sí que alguns se'n formaran cap al Prepirineu i sobretot entre Osona, el Lluçanès, el Vallès Oriental i la Selva. En aquests indrets, fins i tot aquesta tarda, alguna gotellada, però fenòmens molt poc importants i la temperatura més suau que ahir. Atenció, perquè el cap de setmana el que ens vindrà sobretot és molt de vent. Demà dissabte serà un dia molt ventós al Pirineu, a les comarques de Tarragona, també les de Girona, i al voltant del migdia i la tarda també aquestes ventades a la resta del país. Fins i tot aquesta tramuntana bufarà forta en indrets on normalment no ho fa gaire, que és cap a la Catalunya central i també les comarques de Barcelona, amb algunes nevades el dissabte al Pirineu i el diumenge ja amb força sol, però encara amb vent, especialment a les comarques de Tarragona i les de Girona. Ho seguirem a la xarxa.
El control de Soibal López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passa en 3 minuts de les 2.
Notícies en xarxa, edició migdia.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya revoca la condemna i absol Dani Alves del delicte d'agressió sexual a una jove en una discoteca de Barcelona. La sala d'apel·lacions ha acceptat per unanimitat el recurs de l'exfutbolista condemnat per l'Audiència de Barcelona a 4 anys i mig de presó per agressió sexual. Les tres magistrades i el magistrat que la integren destaquen imprecisions, inconsistències i contradiccions sobre els fets a la sentència. Pere Sanz.
Ara, per unanimitat, les tres magistrades i el magistrat del ple de la secció d'apel·lacions del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya assenyala que en la resolució de l'Audiència de Barcelona ja es feia referència a la manca de fiabilitat del testimoni de la denunciant. El tribunal desestima així els recursos de la Fiscalia, que sol·licitava la nulitat parcial de la sentència i volia elevar la pena a 9 anys de presó. El tribunal també desestima la petició de l'acusació particular que demanava pujar la pena a 12 anys. El superior de justícia argumenta que les proves practicades no permeten concloure que Alves sigui culpable i recorden que en cas de condemna cal un cànon reforçat de motivació. La sala d'apel·lacions indica de manera explícita que el relat de la denunciant no es correspon amb la realitat. Alves va entrar a la presó el 20 de gener del 2023 i no en va sortir fins al cap de 14 mesos, el 25 de març del 2024. Per fer-ho, va haver de pagar una fiança d'1 milió d'euros i fins ara s'ha hagut de presentar cada setmana al jutjat.
Tenim les primeres reaccions a aquesta decisió judicial. En declaracions a la xarxa, la presidenta de Dones Juristes, Núria Milà, ha lamentat que s'estigui enviant un missatge a la societat de manca de credibilitat de la víctima.
Quin és el missatge que estem enviant a les dones en aquest país? Que no denunciïn? Que no denunciïn perquè la seva versió no serà creïble al final? Perquè es discutirà si amb el relat t'has equivocat o no, perquè estaves nerviós o no, o perquè quan van passar les coses podia passar d'una manera o una altra, o tu vas fer una cosa en vez de fer una altra? Hem d'arribar en aquest punt, és a dir, no podem donar-los aquesta credibilitat perquè les dones no es poden equivocar amb quina serà la seva reacció en el moment que estan passant els fets. Està molt víctima. Està en una situació, evidentment, amb xoc.
Ara, tant l'acusació com la Fiscalia poden presentar un recurs al Tribunal Suprem.
No és l'única decisió que ha pres avui el Tribunal Superior de Justícia. També han demanat al govern d'Espanya l'indult parcial per Laura Borràs, condemnada, recordem, a 4 anys i mig de presó.
A més, el Tribunal suspèn l'ingrés a presó de Borràs mentre l'executiu tramita l'indult. Els altres dos acusats també el suspèn de penes de presó. L'expresidenta del Parlament, recordem, va ser condemnada a 4 anys i mig de presó, 13 d'inhabilitació i 36.000 euros de multa per prevaricació i falsedat documental quan era al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes.
Notícies en xarxa.
4 exalcaldes de Ripoll han lliurat aquest matí a l'Ajuntament un manifest contra la repressió i censura d'Aliança Catalana. Es tracta d'un text que denuncia violència institucional per part del partit d'extrema dreta de l'alcaldessa Sílvia Orriols.
Una 50ena de persones s'han concentrat aquest migdia per mostrar el seu suport al manifest.
Anirem a Ripoll tan bon punt en sigui possible i puguem connectar. Mentrestant, seguim amb més qüestions. Justament avui el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha apel·lat als valors humanistes en la gestió de l'administració. Illa s'ha dirigit als directius del govern en la inauguració de les segones jornades directives de la Generalitat.
El president ha fet una crida a reforçar les institucions i ha demanat aplicar els valors de l'humanisme en la gestió. Illa posava l'exemple dels menors immigrants.
Algunes expressions que hem vist, però no anar-nos allà, quedar-nos aquí, sobre què passa amb els menors no acompanyats, no contemplen ni tenen present que es tracta de persones humanes, amb noms i cognoms, i que com un país de 50 milions d'habitants, o de 8, com és Catalunya, no pot resoldre i donar sortida a 4.000 persones. Humanisme, pensar en què estem parlant de persones.
Reunió de màxim nivell avui entre els ajuntaments de Castellà i de Sabadell per abordar temes conjunts de tots dos municipis. És la primera que es fa entre totes dues ciutats des que Yolanda Rivera és alcaldessa de Castellà del Vallès. Ràdio Castellà, Jordi Rius, bon dia.
Bon dia. Un dels temes que s'ha consensuat és la creació d'una comissió de seguiment per la Ronda Nord, de la qual totes dues alcaldesses són favorables. Yolanda Rivera és l'alcaldessa de Castellà del Vallès.
Estem les dues per la labor de que això és una infraestructura absolutament necessària tant per Sabadell com per Castellà, i hem acordat crear una comissió de seguiment per anar als dos ajuntaments en línia amb aquestes demandes i amb aquesta definició de lo que ha de ser la Ronda Nord.
També s'ha parlat de sanitaris, ja que l'Hospital Bartolí és l'hospital de referència de Castellà.
Notícies en xarxa, edició migdia.
El president del govern d'Espanya, Pedro Sánchez, alerta que Europa respondrà de manera ràpida i unida a l'augment d'aranzels a la indústria automobilística anunciat pels Estats Units. En aquest sentit, ha tornat a reclamar a Donald Trump que faci marxa enrere.
En una conferència a Madrid, el cap de l'executiu l'ha advertit que, si ho fa, Espanya i Europa respondran amb contundència.
Hacer una llamada de nuevo a la administración estadounidense a que recapacite, a que dialogue con la Comisión Europea y a que detenga este sinsentido. Y hoy también, vuelvo también a ser claro, ¿no? Si nos imponen aranceles, pues deberemos responder con decisión. Y Europa se defenderá. Actuaremos con rapidez, con proporcionalidad y con unidad. Yo creo que esos son los tres criterios de la respuesta que daremos desde el punto de vista europeo.
Per la seva banda, el gerent del clúster de la indústria d'automació de Catalunya, Josep Nadal, ha remarcat els estralls que aquests aranzels provocaran al sector dels components de l'automòbil. Ho ha dit a la xarxa.
Però hem de tenir en compte que no és només per l'afectació que pot tenir directament aquí en el nostre territori. Al final, moltes de les empreses que tenim aquí a Catalunya, també a la resta d'Espanya, són proveïdores d'altres fabricants de components a la resta d'Europa, que aquests poden estar proveint actualment al mercat americà. Per tant, no és només la implicació directa que pot tenir aquesta mesura, sinó també la indirecta.
Nadal també ha remarcat que aquesta imposició afectarà les empreses nord-americanes que importen components del continent europeu o de fora dels Estats Units.
També en clau econòmica, la consellera Alicia Romero celebra que Catalunya hagi tancat el 2024 amb una reducció del dèficit d'un punt respecte de l'any anterior. Tot i això, la xifra continua sent superior a l'objectiu del 0,1% fixat per l'Estat, per les autonomies. Una xifra, però, que el govern espera aconseguir aquest mateix any. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. Les dades d'execució pressupostària posen de manifest que Catalunya va tenir un dèficit l'any passat de 1.227 milions d'euros. Per tant, l'esforç d'ajust de les finances ha suposat una retallada del dèficit per valor de 2.648 milions. Malgrat aquesta rebaixa substancial, la Generalitat no va poder complir amb l'objectiu del 0,1% fixat per al 2024 per a les autonomies, un repte que espera assolir aquest 2025. Sigui com sigui, Romero ha celebrat les dades.
Unes dades en general que ens marquen una tònica positiva en les finances de la Generalitat, que es veuran acompanyades per aquesta reducció del deute, que ens permetrà estalviar més de 17.000 milions d'euros en deute i, a més, en pagaments d'interessos del mateix, que a l'entorn dels 1.550.
Una Romero que no descarta modificar els tributs propis de la Generalitat per atraure més talent i inversions si es demostra que no responen a l'objectiu per al qual van ser creats.
Tot plegat en un context d'inflació a la baixa. L'IPC ha baixat 7 dècimes al mes de març a Espanya i se situa en el 2,3%, segons la xifra avançada de l'Institut Nacional d'Estadística.
La caiguda s'explica per la baixada del preu de l'electricitat per les pluges i també per l'abaratiment dels carburants respecte ara fa un any. Així doncs, els preus retrocedeixen després de 5 mesos consecutius a l'alça.
Ara sí, estem en condicions de recuperar la notícia que us explicàvem i que fa referència als quatre exalcaldes de Ripoll que avui han lliurat a l'Ajuntament un manifest contra la repressió i la censura d'Aliança Catalana, un text que denuncia violència institucional per part del partit d'extrema dreta de l'alcaldessa Sílvia Orriols. Ràdio Ripoll, Judit Espert, bon dia.
Bon dia, doncs sí, acompanyats d'una cinquantena de persones han entregat aquest manifest sorgit arran de la censura d'una exposició dels alumnes de l'Institut de l'Autoria de Ripoll perquè hi apareixien dues noies amb vel. Els quatre exalcaldes han fet entregat d'aquest manifest on diuen que hi ha violència institucional pel govern, per part del govern de Sílvia Orriols. Han comparat aquesta situació amb la que es va viure l'octubre del 2017 en què es va colpejar per part de la policia espanyola ciutadans catalans. Diuen que el govern de Sílvia Orriols no colpeja, però sí que exerceix violència institucional a través de les multes. Segons quins ciutadans de la vila han parlat també que es viu un moment de censura a Ripoll i sobretot que regna la por, per la por de fer alguna cosa que molesti Sílvia Orriols i pugui rebre una sanció al respecte. Així ho manifestava l'exalcaldessa de Ripoll, Teresa Jordà.
El que hi ha avui a Ripoll és por. I no hi ha res pitjor que la por. I hem de ser capaços de combatre aquesta por sense por. Missatge a tot Catalunya de que això és Aliança Catalana. Això, la repressió i la por.
Escoltàvem a Teresa Jordà, ha estat una de les portaveus d'aquest manifest. També ho ha estat l'exalcalde Pere Jordi Piella, qui ha assegurat que també hi ha una part de la policia que actua com a policia patriòtica i que han dit que han de combatre aquesta por i convida la ciutadania a sortir al carrer a manifestar-se per protestar contra les polítiques que diuen xenòfobes de Sílvia Orriols, una Sílvia Orriols que ha reaccionat a través de les seves publicacions a Twitter en què ha dit que s'han identificat a dues persones que han participat en aquesta manifestació.
Gràcies, Judit Espert, des de Ràdio Ripoll. Us hem d'afegir una notícia d'última hora referida a Rodalies un dia més. La circulació de l'R3 es troba interrompuda en aquests moments per una incidència a les instal·lacions entre les estacions de Montcada-Ripollet i Puigcerdà, segons informa Renfe.
Tècnics de DIF treballen hores d'ara en la resolució de l'avaria.
Justament en relació a les constants avaries i incidències que arrossega la xarxa, avui la consellera de Territori, Sílvia Paner, que ha demanat temps i competències per poder-los resoldre.
L'endemà ha de ser reprovada pel Parlament, que també n'ha demanat demanat el cessament, Paneque ha assegurat que entén el neguit dels grups parlamentaris.
En el meu cas hi ha un procés d'escolta, allò que diuen els grups parlamentaris. Vaig demanar doncs, que hi hagués una concentració també de propostes de solució. També hi ha sigut, per tant, en aquest sentit em sento satisfeta de que es puguin aportar solucions a aquesta problemàtica. És una qüestió estructural i de país. Però sí que haig de dir que jo ara em centro absolutament en el camí de les solucions i en tenir el temps suficient i les competències suficients a través d'aquest traspàs per tal de, efectivament, poder assumir responsabilitats els propers mesos i anys.
La consellera s'ha desplaçat fins a Roses per conèixer de primera mà un projecte de purificació d'aigua regenerada.
L'Ajuntament de Barcelona es compromet a ser exigent amb les decisions preses al Parlament sobre la millora de Rodalies. El ple d'aquest mes han aprovat també la cessió de solars municipals a la Generalitat per construir 600 habitatges públics i han donat llum verda al pla de creació d'espais verds al 22 arroba. Esther Minguell, bon dia.
Bon dia. El ple de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat dues proposicions per la millora de Rodalies fetes per Junts i els Comuns. Exigeixen al consistori que sigui més contundent i es comprometin la resolució del caos del servei ferroviari i l'insta a prioritzar-lo. La tinenta d'alcaldia, Laia Bonet, s'ha compromès a ser exigents.
Celebro que hi hagi un gran consens de la majoria de grups municipals sobre la necessitat de millorar el servei de Rodalies. Celebro també que acordem entre tots ser part de la solució i ja els he dit que des d'aquest govern estarem vigilants i serem absolutament exigents amb els acords que s'ha arribat al Parlament, perquè sí, Rodalies va primer.
Durant la sessió plenària, el síndic de Greuges de Barcelona ha presentat l'informe anual on demana, entre d'altres, una millor atenció a les víctimes de violència sexual, solucions pels barracons escolars i la protecció de l'activitat dels patis de les escoles. S'ha aprovat també la cessió de solars municipals per construir 582 habitatges públics i ha donat llum verda a la creació del nou cap del gòtic i un pla per crear una desena d'eixos verds al districte del 22 arroba.
També la Diputació de Tarragona ha aprovat en el ple d'aquest matí una declaració institucional per definir estratègies que garanteixin una mobilitat a l'alçada del territori i que assegurin una correcta connexió amb la resta de Catalunya.
El text s'emmarca en els problemes i retards de la xarxa ferroviària i la manifestació d'usuaris del cap de setmana passat. Des de l'ENS també han reclamat un augment de competències per a l'autoritat territorial de la mobilitat del Camp de Tarragona.
I repassem altres notícies destacades d'avui. La primera afecta la butxaca. Els treballadors que cobren el salari mínim interprofessional no tributaran a l'IRPF aquest 2025.
Els ministeris d'Hisenda i Treball han arribat a un acord per introduir una deducció en la quota de l'impost de la renta que faria que els assalariats que cobren 1.184 euros anuals o menys no tributin. El pacte acaba amb una estira i arronsa entre els socis de govern que ha durat diverses setmanes.
Un terratrèmol de magnitud 7,7 sacseja al centre de Myanmar i es deixa sentir també a Tailàndia i part de la Xina.
L'epicentre del terratrèmol estaria situat a uns 17 quilòmetres de la ciutat de Mandalay, de més d'un milió d'habitants, i a una fondària de 10 quilòmetres, segons el Centre Alemany de Recerca de Geociències.
Us ho destacàvem en titulars. La prova per saber si hi ha sang oculta a la femta és equivalent a la colonoscòpia per detectar el càncer de còlon i de recte i reduir així la mortalitat d'aquests tumors. Ho demostra un estudi que s'ha fet a milers de persones a Catalunya i a 7 comunitats autònomes més, en què hi ha participat l'Hospital Clínic. Maite Polo, bon dia.
Bon dia. Els participants van ser dividits en dos grups. Un va ser convidat a fer-se una colonoscòpia cada dos anys i l'altre un test immunoquímic fecal. Doncs bé, els resultats van mostrar que les dues estratègies detectaven el mateix nombre de tumors i després de 10 anys que havien mort pràcticament el mateix nombre de persones per aquesta causa, en un grup com en l'altre, un càncer colorectal. La taxa va ser inferior a una de cada 400 persones. La conclusió l'explica el coordinador de l'estudi que s'ha publicat a The Lancet, el gastroenteròleg del Clínic Antoni Castell.
La gent prefereix fer-se una prova de sang de femta que la colonoscòpia, no? I el resultat més important, perquè és la primera vegada que es demostra en el món, és que la repercussió que pot tenir aquest cribatge en relació a la mortalitat per càncer de colon o de recte, és a dir, la probabilitat que tens de morir-te per un d'aquests tumors, és igual tant si fas la prova de sang de femta com si et fas la colonoscòpia.
El càncer de còlon és el tumor més freqüent i es pot evitar eliminant unes lesions precanceroses anomenades pòlips que es fan dins del budell gros.
No deixem la salut i passem també per Tàrrega, l'Urgell, on hi ha satisfacció per l'entrada en funcionament del nou centre d'atenció primària després d'anys de reivindicacions.
Les obres s'han allargat un any i mig i han estat finançades per la Diputació de Lleida, que hi ha invertit més de 4 milions d'euros.
La consellera de Salut, Olga Pané, ha fet una visita aquest matí a les noves instal·lacions. En Ràdio Tàrrega, Aleix Cruz.
Les noves instal·lacions de 1.100 metres quadrats compten amb 13 consultes, 2 sales d'espera i una sala de formació, que han permès incrementar un 35% l'espai disponible del centre. La consellera ha afirmat que amb aquesta ampliació es milloraran les condicions dels pacients i metges del CAP de Tàrrega.
És una magnífica notícia. Efectivament, era una reivindicació que feia temps i aquest tipus d'equipaments no només és un element que dona salut, dona cohesió social la salut. La salut i les oportunitats de la gent que es visitarà aquí, sinó que el conjunt del territori, amb equipaments com aquest, se sent més segur i té més ganes de quedar-se.
Aquesta ampliació ha estat llargament reivindicada després que l'actual CAP fos construït l'any 1992 i s'hagi quedat petit i poc funcional a causa de l'increment gradual de la cartera de serveis de l'atenció primària.
Un protocol elaborat pels sindicats Ustex i CGT, també la plataforma per als afectats de la hipoteca i el sindicat de llogateres, dona claus per fer front als problemes habitacionals que puguin patir alumnes als centres educatius, com per exemple els desnonaments. Les organitzacions volen que serveixi perquè la problemàtica surti d'escoles i instituts. David Navarro, bon dia.
Bon dia. A Catalunya hi ha prop d'un 35% de pobresa infantil i juvenil. Molts dels nens, un de cada 10, viuen en condicions insalubres i en el 70% dels desnonaments hi ha menors implicats. Aquestes xifres toquen de ple als centres educatius del país, que en molts casos són els primers en fer front a les problemàtiques. El protocol presentat avui dona pautes per primer detectar els problemes habitacionals i després reconduir els afectats a les entitats en defensa de l'habitatge. La portaveu d'Ustec, Cristina Martín, ha dit que la tasca dels docents va més enllà de la transmissió del coneixement.
I ho diem ben clar, que ens neguem a despreocupar-nos del dolor aliè, ens neguem a acceptar la mercantilització de totes les esferes de la vida i ens neguem a desentendre'ns del nostre alumnat i les seves famílies.
Les entitats asseguren que només la resposta col·lectiva, la feina conjunta dels centres, les associacions de famílies i les organitzacions que defensen el dret a l'habitatge pot fer front a una problemàtica que sobrepassa a les administracions.
Notícies en xarxa.
Avui la informació cultural ens porta fins a Vic. El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha reivindicat la rehabilitació del patrimoni en la visita que ha fet a les adoberies de la capital d'Osona. El nou FM, Natàlia Peix, bon dia.
El Ministeri ha participat en el finançament de la reforma, que va tenir un cost total de 2,6 milions d'euros a través de les subvencions de l'1,5% cultural. Després de passar pels espais que donen testimoni de l'activitat adobera, com les clotes al soterrani o els assecadors de sota teulada, i de veure també les dependències municipals i de coworking que hi ha instal·lades a l'edifici, el ministre reivindicava l'actuació Vic com un bon exemple de preservació del patrimoni.
Perquè preservar el patrimoni no és només conservar pedres o parets, és donar-los vida, sentit i futur, és tornar-los l'alè, la paraula i el sentit. I és recuperar també la memòria de tants treballadors i treballadores que van treballar en aquest espai. Avui també fem un gran acte de recuperació de la memòria de la classe treballadora de Vic.
L'alcalde Albert Castells ha demanat el suport tant del govern espanyol com del català perquè els titulars privats puguin avançar en la rehabilitació de les altres adoberies de Vic. La preservació arribava després que el moviment popular Salvem les Adoberies s'oposés a la desaparició dels edificis, circumstància que han ressaltat tant Ernest Urtasun com Albert Castells.
I el Festival per Cantautores i Cantautors de Sant Vicenç dels Horts al Baix Llobregat tanca aquesta mitjanit termini per presentar cançons. Ho fa amb una participació rècord de 80 propostes. Ràdio Sant Vicenç, Sara Cabrera.
El Festival XS és una aposta per la música en directe i perquè artistes emergents de tot Catalunya es donin a conèixer. Toni Mercè és un dels organitzadors.
Estem a punt d'arribar al doble de participació de l'any passat. Estem molt, molt contents. Aquest cap de setmana anunciarem el dissabte el primer finalista, que és l'escollit pels likes de les 1.600 persones que segueixen el perfil d'Instagram. S'ajuntarà el jurat i decidirà qui són els altres tres finalistes.
Un jurat que aquesta edició compta amb Santi Balmes, cantant de Love of Lesbian. Les actuacions dels finalistes del Festival XS seran el 5 d'abril a l'escenari del Centre, una de les entitats centenàries de Sant Vicenç dels Horts.
Moment pels esports. I per en Roger Sánchez. Roger, bon dia. Un dia rodó, justament, per als equips del Barça, el d'ahir, eh?
Jugaven quatre equips del Barça, els quatre guanyaven. Pel que fa al futbol, el masculí derrotava l'Osasuna 3-0 en un partit plàcid i és líder en solitari de primera divisió, 3 punts per sobre del Real Madrid i amb 7 de distància sobre l'Atlètic de Madrid. Ferran Torres tornava a aprofitar els minuts de què disposava i obria el marcador.
Hi ha que rendir en els partits, treure les victòries i ara cada partit és una final. Sabíem, així, sobretot a casa, ja que des del primer minut anar al partit on nosaltres volem i intentar pues, tancar-lo quant antes. Al final estic jugant de nou, m'estic molt còmode i ha que aprofitar les ocasions que tingui.
El partit deixava la lesió muscular de Dani Olmo, el club ja li ha fet proves i ha informat que s'estarà unes 3 setmanes de baixa. Demà mateix arrenca una nova jornada de Lliga i jugarà l'Espanyol. Els blanquiblaus, un punt per sobre del descens, reben el tercer classificat, l'Atlètic de Madrid. L'entrenador Manolo González veu el conjunt matalasser igual de perillós, tot i venir de caure eliminat a la Champions i de perdre en Lliga davant el Barça.
Realment venen fotuts per dos resultats que són estranys, perquè el dia del Madrid al final perden a tant de penals l'eliminatòria i el dia del Barça anaven guanyant 2-0 fins falten 20 minuts. Llavors són situacions de partit que canvien molt ràpid, però que al final demostren que és un equip que, bueno, que té molt potencial, competeix molt bé i és un equip fet per lluitar per tot.
Encara en futbol, a la Champions femenina, el Barça esclafava el Wolfsburg 6-1 i accedia a la semifinal per 7è curs consecutiu. Les blaugranes enfrontaran el Chelsea. Amb l'anada a casa, el tècnic Pere Romeu celebrava el gran partit de l'equip davant l'afició.
Hoy hemos hecho un partido muy completo, que era lo que queríamos. Era un partido de vuelta de cuartos de final de la Champions. La gente sale motivada, se da igual el resultado anterior de Liga. Pero sí que es verdad que queríamos dar una alegría a la afición. Creo que lo hemos conseguido, hemos hecho buen juego, hemos generado ocasiones de gol, hemos metido goles, la gente ha salido contenta, el equipo se ha visto muy fluido.
A l'Euroliga de bàsquet també guanyava el Barça a la pista de l'Olimpia de Milà, 88-98. Els blaugranes mantenen opcions d'entrar en play-off de quarts quan queden dues jornades. El tècnic Joan Peñarroya celebrava el triomf.
És un dia per estar prou orgullosos de l'equip, per estar prou orgullosos dels jugadors, de la reacció després d'un dia i mig molt dur, després de com vam perdre el partit l'últim dia, però sobretot després de la important baixa de Messi.
Pel que fa a l'hoquei patins, aquest cap de setmana el pavelló de les Comes a Igualada acull la final a 4 de la Europe Cup, la segona competició continental masculina. Hi haurà semifinal catalana, Igualada-Lleida. L'entrenador del Pons Lleida, Edu Amat, veu complicat el duel tenint en compte rival i ambient.
Ahir els deia als jugadors, és un equip que en tot l'any a casa seu ha perdut un sol partit i va ser el mes d'octubre, és a dir, que ha plogut molt i mai més ben dit ara. Ha plogut molt des de l'última derrota i això ens dona una mica de context de la dificultat que és guanyar no a l'Igualada, sinó guanyar-la allà.
També han arrencat avui mateix les copes del rei i la reina d'hoquei i herba a les instal·lacions de Legara a Terrassa.
Gràcies, Roger Sánchez, és última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
La xarxa de comunicació local.
L'enjoquis.
Futbol.
Bàsquet.
Hoquei.
Handbol.
Waterpolo.
Tenis taula.
Rugbi.
Voleibol.
A l'enjoc tenim tot l'esport. Amb més de 50 ràdios locals cobrim més de 40 categories femenines i masculines. T'esperem entre setmana a la 1 del migdia i els caps de setmana a les 8 del vespre.
Enjoc. Tot l'esport a la teva ràdio local. Continguts en xarxa.
Aquesta setmana s'estrena La Fúria. Una actriu jove és violada i pateix la incomprensió de les persones més properes. També arriba Una ballena, amb Ingrid García Johnson fent d'assassina a Sou. I un home afronta una tragèdia familiar gràcies al teatre a Ghostlight. A La Fúria, l'Àlex és una actriu jove que pateix una violació el dia de Cap d'Any i no reconeix el seu agressor. Quan s'apropa al seu germà Adrián perquè l'ajudi, aquest reacciona qüestionant-la. Això fa que se'n distanciï. Al llarg d'un any viu sol el fàstic, la vergonya i la culpa, però troba una manera de canalitzar el dolor interpretant el personatge de Medea.
Qui no te'n recordes, tio? No te'n recordes aquí?
No recordo res, vale.
No puedo dejar que nadie disponga de tu talento en mi contra.
Quan la protagonista d'Una ballena, l'Ingrid, prema el gallet, les seves víctimes no saben qui les ha disparat. La seva habilitat per infiltrar-se i desaparèixer sense deixar rastre la converteix en una assassina a sou despietada. Però aquest poder ve d'un altre món, un lloc habitat per criatures monstruoses del qual cada vegada emergeix menys humana.
Ya le hemos dado muchas oportunidades a Daisy.
¡Daisy, vuelve la cera!
¿En serio? Esta será la última.
Ghostlight ens presenta el Dan, un PO de la construcció de mitjana edat afectat per una tragèdia familiar. Allunyat de la seva dona i de la seva filla, només troba consol a una companyia amateur d'actors inadaptats. El protagonista es veurà obligat a afrontar les seves emocions més profundes en una representació de baix pressupost de la major tragèdia de Shakespeare.
Buena suerte, cielo.
No se dice eso. Es mucha mierda.
Mucha mierda.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya revoca la sentència a Dani Alves i l'absol de la violació a una jove en una discoteca de Barcelona al cap d'any del 2022. La sala d'apel·lacions del tribunal, formada per tres jutgesses i un jutge, ha acceptat per unanimitat el recurs de l'exfutbolista condemnat per l'Audiència de Barcelona a 4 anys i mig de presó. La presidenta de Dones Juristes, Núria Milà, lamenta des de la xarxa el missatge que deixa a les dones aquesta decisió judicial.
Quin és el missatge que estem enviant a les dones en aquest país? Que no denunciïn? Que no denunciïn perquè la seva versió no serà creïble al final, perquè es discutirà si amb el relat t'has equivocat o no, perquè estaves nerviós o no, o perquè quan van passar les coses podia passar d'una manera o una altra, o tu vas fer una cosa en vez de fer una altra.
És divendres 28 de març de 2025 i tenim més titulars. El primer, també relacionat amb el Tribunal Superior de Justícia, que demana l'índult parcial per Laura Borràs al govern d'Espanya, Sònia Kerr.
A més, el tribunal suspèn l'ingrés a presó de l'expresidenta del Parlament, condemnada a 4 anys i mig, mentre l'executiu tramita l'índult. Els altres dos acusats també el suspèn les penes de presó.
4 exalcaldes de Ripoll entreguen a l'Ajuntament un manifest contra la repressió i censura d'Aliança Catalana.
El text denuncia violència institucional per part del partit d'extrema dreta de Sílvia Oriols. L'exalcaldessa de Ripoll, Teresa Jordà, ha demanat que no es tingui por de combatre Aliança Catalana.
El que hi ha avui a Ripoll és por. I no hi ha res pitjor que la por. I hem de ser capaços de combatre aquesta por sense por. Un missatge a tot Catalunya de que això és Aliança Catalana. Això, la repressió i la por.
La prova per saber si hi ha sang oculta a la femta és equivalent a la colonoscòpia per detectar el càncer de còlon i recte.
Ho demostra un estudi que s'ha fet a milers de persones a Catalunya i 7 comunitats autònomes més en què hi ha participat també l'Hospital Clínic.
En Cultura inauguren la rehabilitació de 2 adoberies de Vic que va comprar l'Ajuntament.
Es vol que siguin la punta de llança per tornar a portar l'activitat a l'únic sector adober que s'ha conservat en la seva integritat a Catalunya.
Esport, Roger Sánchez, dijous rodó per als primers equips de futbol del Barça.
El masculí derrotava còmodament l'Osasuna 3-0 i és líder en solitari, tot i que perdia Dani Olmo per lesió. Estarà 3 setmanes de baixa. El femení golejava de nou al Wolfsburg i jugarà les semifinals de la Champions davant el Chelsea.
Molt pendents també avui del temps, tant per aquesta jornada com per al cap de setmana, perquè hi ha activada l'alerta dels plans Vencat i Procicat per la previsió de vent i d'onades fortes. Lluís Mi Pérez, bon dia.
Bon dia, situació que estarà encapçalada les properes hores pel vent que ha d'anar més, de moment, concentrat al nord de Girona, també al Pirineu i a les comarques de l'Ebre. És un vent de dalt, vent de tramuntana que en general portarà pocs núvols. Sí que alguns se'n formaran cap al Prepirineu i sobretot entre Osona, el Lluçanès, el Vallès Oriental i la Selva. En aquests indrets, fins i tot aquesta tarda, alguna gotellada, però fenòmens molt poc importants. I la temperatura, més suau que ahir. Atenció, perquè el cap de setmana el que ens vindrà sobretot és molt de vent. Demà dissabte serà un dia molt ventós al Pirineu, a les comarques de Tarragona, també a les de Girona, i al voltant del migdia i la tarda també aquestes ventades a la resta del país. Fins i tot aquesta tramuntana bufarà forta en indrets on normalment no ho fa gaire, que és cap a la Catalunya central i també les comarques de Barcelona, amb algunes nevades el dissabte al Pirineu i el diumenge ja amb força sol, però encara amb vent, especialment a les comarques de Tarragona i les de Girona. Ho seguirem a la xarxa.
El control de so Ivan López, a la redacció i coordinació Sònia Kerr. Passen 3 minuts de 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
És la notícia del dia. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya revoca la condemna i absol Dani Alves del delicte de violació a una jove en una discoteca de Barcelona. La sala d'apel·lacions ha acceptat per unanimitat el recurs de l'exfutbolista condemnat per l'Audiència de Barcelona a 4 anys i mig de presó. Les 3 magistrades i el magistrat que integren aquesta sala destaquen imprecisions, inconsistències i contradiccions sobre els fets en la sentència. Pere Sanz.
Ara, per unanimitat, les tres magistrades i el magistrat del ple de la secció d'apel·lacions del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya assenyala que en la resolució de l'Audiència de Barcelona ja es feia referència a la manca de fiabilitat del testimoni de la denunciant. El tribunal desestima així els recursos de la Fiscalia, que sol·licitava la nulitat parcial de la sentència i volia elevar la pena a 9 anys de presó. El tribunal també desestima la petició de l'acusació particular que demanava pujar la pena a 12 anys. El superior de justícia argumenta que les proves practicades no permeten concloure que Alves sigui culpable i recorden que en cas de condemna cal un cànon reforçat de motivació. La sala d'apel·lacions indica de manera explícita que el relat de la denunciant no es correspon amb la realitat. Alves va entrar a la presó el 20 de gener del 2023 i no en va sortir fins al cap de 14 mesos, el 25 de març del 2024. Per fer-ho, va haver de pagar una fiança d'1 milió d'euros i fins ara s'ha hagut de presentar cada setmana al jutjat.
Tenim ja les primeres reaccions a aquesta decisió judicial. En declaracions a la xarxa, la presidenta de Dones Juristes, Núria Milà, ha lamentat que s'estigui enviant un missatge a la societat de manca de credibilitat de la víctima.
Quin és el missatge que estem enviant a les dones en aquest país? Que no denunciïn? Que no denunciïn perquè la seva versió no serà creïble al final, perquè es discutirà si amb el relat t'has equivocat o no, perquè estaves nerviós o no, o perquè quan van passar les coses podia passar d'una manera o una altra, o tu vas fer una cosa en vez de fer una altra. Hem d'arribar en aquest punt, és a dir, no podem donar-los aquesta credibilitat perquè les dones no es poden equivocar amb quina serà la seva reacció en el moment que estan passant els fets. Està boldíssima, està en una situació evidentment amb xoc.
Ara tant l'acusació com la Fiscalia poden presentar un recurs al Tribunal Suprem. La consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, per cert, s'ha mostrat preocupada per aquesta resolució judicial, ja que considera que de manera recurrent es posa en dubte la credibilitat de les víctimes. Menor assegura que respecta la sentència, però li preocupa la revictimització.
No és l'única decisió que ha pres avui el Tribunal Superior de Justícia. També han demanat al govern d'Espanya l'indult parcial per Laura Borràs, condemnada a 4 anys i mig de presó.
A més, el tribunal suspèn l'ingrés a presó de Borràs mentre l'executiu tramita l'indult. Els altres dos acusats també els suspèn les penes de presó. L'expresidenta del Parlament va ser condemnada a 4 anys i mig de presó, 13 d'inhabilitació i 36.000 euros de multa per prevaricació i falsedat documental quan era al capdavant de la institució de les lletres catalanes.
Per cert, que el govern espanyol acaba de confirmar que estudiarà aquest indult parcial que es demana per Borràs i que recorden que tant el Tribunal Superior de Justícia com la Fiscalia consideren que la pena és desproporcionada.
Notícies en xarxa.
4 exalcaldes de Ripoll han lliurat a l'Ajuntament un manifest contra la repressió i censura d'Aliança Catalana, un text que denuncia violència institucional per part del partit d'extrema dreta de l'alcaldessa Sílvia Orriols.
Una 50ena de persones s'han concentrat per mostrar el seu suport al manifest.
Ràdio Ripoll, Judit Espert, bon dia.
Bon dia, doncs sí, una 50ena de persones han acompanyat els exalcaldes Pere Jordi Piella, Jaume Camps, Jordi Monell i Teresa Jordà a entregar aquest manifest en què denuncien el que consideren violència institucional per part del govern de Sílvia Orriols i Aliança Catalana. Han denunciat multes selectives contra veïns de Ripoll i que Orriols dirigeix en part una policia que anomenen patriòtica perquè multa a la dissidència. Han fet crides a renunciar a la por que diuen que la ciutadania pateix ara mateix perquè tot plegat sorgeix perquè es va censurar una exposició dels alumnes de l'Institut de Dalt d'Oliva de Ripoll on hi apareixia 2 noies amb vel. Com deien, feien crides a salvar Ripoll i això ha manifestat l'exalcaldessa de la vila, Teresa Jordà.
El que hi ha avui a Ripoll és por i no hi ha res pitjor que la por. I hem de ser capaços de combatre aquesta por sense por. Un missatge a tot Catalunya de que això és Aliança Catalana. Això, la repressió i la por.
També han fet crides a la llibertat d'expressió i, de fet, han convidat a la ciutadania de Ripoll a revoltar-se, a sortir al carrer per manifestar el que no els agrada d'aquest govern d'Aliança Catalana. I també hi han hagut consignes per la resta de l'oposició, per als 5 partits que formen part de l'oposició de Ripoll. Els hi han fet una crida a la unitat perquè diuen que representen el 70% de la població i que units poden vèncer aquest discurs.
Gràcies, Judit Espert, des de Ràdio Ripoll. I justament avui el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha apel·lat als valors humanistes en la gestió de l'administració. Illa s'ha dirigit a directius del govern a la inauguració de les segones jornades directives de la Generalitat.
El president ha fet una crida a reforçar les institucions i ha demanat aplicar els valors de l'humanisme en la gestió. Illa posava l'exemple dels menors immigrants.
Algunes expressions que hem vist, per no anar-nos allà i quedar-nos aquí, sobre què passa amb els menors no acompanyats, no contemplen ni tenen present que es tracta de persones humanes amb noms i cognoms, i que com un país de 50 milions d'habitants o de 8 com és Catalunya no pot resoldre i donar sortida a 4.000 persones menors d'edat que tenen tota una vida per endavant. És a dir, no humanisme pensar en què estem parlant de persones.
Notícies en xarxa, edició migdia.
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, alerta que Europa respondrà de manera ràpida i unida a l'augment d'aranzels a la indústria automobilística anunciat pels Estats Units. En aquest sentit, ha tornat a reclamar Donald Trump que faci marxa enrere.
En una conferència a Madrid, el cap de l'executiu l'ha advertit que si ho fa, Espanya i Europa respondran amb contundència.
Hacer una llamada de nuevo a la administración estadounidense a que recapacite, a que dialogue con la Comisión Europea y a que detenga este sinsentido. Y hoy también vuelvo también a ser claro, ¿no? Si nos imponen aranceles, pues deberemos responder con decisión. Y Europa se defenderá. Actuaremos con rapidez, con proporcionalidad y con unidad. Yo creo que esos son los tres criterios de la respuesta que daremos desde el punto de vista europeo.
Per la seva banda, el gerent del clúster de la indústria d'automoció de Catalunya, Josep Nadal, ha remarcat els estralls que aquests aranzels provocaran al sector dels components de l'automòbil. Ho ha dit a la xarxa.
Però hem de tenir en compte que no és només per l'afectació que pot tenir directament aquí en el nostre territori. Al final, moltes de les empreses que tenim aquí a Catalunya, també a la resta d'Espanya, són proveïdores d'altres fabricants de components a la resta d'Europa que aquests poden estar proveint actualment al mercat americà. Per tant, no és només la implicació directa que pot tenir aquesta mesura, sinó també la indirecta.
Nadal també ha remarcat que aquesta imposició afectarà les empreses nord-americanes que importen components del continent europeu o de fora dels Estats Units.
Encara en clau econòmica, una notícia que afecta directament a la butxaca, en concret a la dels treballadors que cobren el salari mínim interprofessional. Finalment hi ha hagut un acord entre els ministeris d'Hisenda i de Treball i no tributaran enguany a l'IRPF.
Els ministeris d'Hisenda i Treball, com deies, han arribat a un acord per introduir una deducció en la quota de l'impost de la renda que faria que els assalariats que cobren 1.184 euros anuals, mensuals, volíem dir, o menys, no tributin. El pacte acaba amb una estira i arronsa entre els socis del govern que ha durat diverses setmanes.
La consellera d'Economia, Alicia Romero, celebra que Catalunya hagi tancat el 2024 amb una reducció del dèficit d'un punt respecte de l'any anterior. Tot i això, la xifra continua sent superior a l'objectiu del 0,1% fixat per l'Estat per a les autonomies. Una xifra però que el govern espera aconseguir aquest mateix any. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. Les dades d'execució pressupostària posen de manifest que Catalunya va tenir un dèficit l'any passat de 1.227 milions d'euros. Per tant, l'esforç d'ajust de les finances ha suposat una retallada del dèficit per valor de 2.648 milions. Malgrat aquesta rebaixa substancial, la Generalitat no va poder complir amb l'objectiu del 0,1% fixat per al 2024 per a les autonomies, un repte que espera assolir aquest 2025. Sigui com sigui, Romero ha celebrat les dades.
Unes dades en general doncs, que ens marquen una tònica positiva en les finances de la Generalitat, que es veuran acompanyades per aquesta reducció del deute, que ens permetrà doncs, estalviar més de 17.000 milions d'euros en deute i, a més, en pagaments a interessos del mateix, que a l'entorn dels 1.550.
Una Romero que no descarta modificar els tributs propis de la Generalitat per atraure més talent i inversions si es demostra que no responen a l'objectiu per al qual van ser creats.
Tot plegat en un context d'inflació a la baixa. L'IPC ha baixat 7 dècimes al mes de març a Espanya i se situa en el 2,3%, segons la xifra avançada de l'Institut Nacional d'Estadística.
Una caiguda que s'explica per la baixada del preu de l'electricitat per les pluges i també per l'abaratiment dels carburants respecte ara fa un any. Així doncs, els preus retrocedeixen després de 5 mesos consecutius a l'alça.
La circulació de l'R3 a Rodalies continua interrompuda a causa d'una incidència a les instal·lacions entre les estacions de Montcada, Ripollet i Puigcerdà, segons informa Renfe.
Tècnics de DIF treballen en aquests moments en la resolució de l'averia.
Justament en relació a aquests problemes, incidències i averies que arrossega la xarxa de Rodalies, avui la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha demanat temps i competències per tal de poder-lo resoldre.
L'endemà de ser reprovada pel Parlament, que també n'ha demanat el seu cessament, Paneque ha assegurat que entén el neguit dels grups parlamentaris.
En el meu cas hi ha un procés d'escolta, allò que diuen els grups parlamentaris. Vaig demanar doncs, que hi hagués una concentració també de propostes de solució. També hi ha sigut, per tant, en aquest sentit em sento satisfeta de que es puguin aportar solucions a aquesta problemàtica. És una qüestió estructural i de país. Però sí que haig de dir que jo ara em centro absolutament en el camí de les solucions i en tenir el temps suficient i les competències suficients a través d'aquest traspàs per tal de, efectivament, poder assumir responsabilitats els propers mesos i anys.
La consellera s'ha desplaçat fins a Roses per conèixer de primera mà un projecte de purificació d'aigua regenerada.
De la seva banda, el col·lectiu d'usuaris de l'R3 perquè no ens fotin el tren reconeix que el ple monogràfic sobre Rodalies ha servit per constatar la desinversió i la falta de manteniment de la xarxa, però dubten que sense identificar responsables es pugui avançar.
Pel portaveu Marc Generes, Rodalies està a l'UCI i els usuaris continuen atrapats en un servei que qualifica d'absolutament disfuncional. Poden entendre les incidències, però considera que cal millorar la gestió. És inadmissible, diu, que després d'unes obres a la represa del servei funcioni pitjor que abans. Són declaracions a la xarxa.
Si almenys s'hagués fet el manteniment, ara tota aquella inversió no feta es podria fer sense fer entrar el pacient a la UCI. El problema és que no ben fet el manteniment, a la que comencen a tocar coses, tot falla, es desmunta com un castell de cartes que es desmunta. I això té unes responsabilitats. No es volen derimir. A veure endavant, és difícil que no identifiquen aquestes responsabilitats es pugui superar. I per tant veiem que errors es repeteixen i no acabem de veure les garanties on agafar-nos per dir val, s'ha pres i aquests errors no es repetiran més. O sigui, estem a l'expectativa.
I és que els usuaris de la R3 estan pendents de l'inici de la nova fase d'uns treballs per desdoblar les vies que duraran un any i que fa al mateix temps que estan aturades. Marc Generes no descarta mobilitzar-se de nou si ni les obres ni el servei alternatiu van a l'hora.
I no deixem les infraestructures. A Valls, les obres de la segona fase de la millora de regadiu a la comunitat de regants han arribat al seu final. El projecte ha suposat una inversió de més de 4 milions d'euros. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
Amb una superfície regable de 202,70 hectàrees, la segona fase del projecte contempla la construcció de la xarxa de regadiu, una bassa de regulació d'aigua i un sistema de telecontrol i automatització de 388 preses parcel·làries. El secretari de la Comunitat General de Regants de Vall, Joan Nadal, s'ha felicitat per una qüestió que es porta arrossegant des de fa 25 anys.
Tot i que s'han tingut d'esperar 25 anys per tenir-ho acabats per vicissituds polítiques, i ara es està pendent de que la que faci el terciari correcte per a la seva reutilització, Valls tindrem un rec d'avantguàrdia que serà l'exemple de la reutilització.
L'acte inaugural de la finalització de la segona fase de les obres del rec a Valls ha estat presidit pel conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig.
Notícies en xarxa.
Passant 2 minuts a 3:15. La prova per saber si hi ha sang oculta a la femta és equivalent a la colonoscòpia per detectar el càncer de còlon i recte i reduir la mortalitat d'aquests tumors. Ho demostra un estudi que s'ha fet a milers de persones a Catalunya i a 7 comunitats autònomes més en què hi ha participat l'Hospital Clínic. Maite Polo, bon dia.
Bon dia. Els participants van ser dividits en dos grups. Un va ser convidat a fer-se una colonoscòpia cada 2 anys i l'altre un test immunoquímic fecal. Doncs bé, els resultats van mostrar que les dues estratègies detectaven el mateix nombre de tumors i després de 10 anys que havien mort pràcticament el mateix nombre de persones per aquesta causa, en un grup com en l'altre, un càncer colorectal. La taxa va ser inferior a una de cada 400 persones. La conclusió l'explica el coordinador de l'estudi que s'ha publicat a The Lancet, el gastroenteròleg del Clínic, Antoni Castell.
La gent prefereix fer-se una prova de sang a femta que la colonoscòpia, no? I el resultat més important, perquè és la primera vegada que es demostra en el món, és que la repercussió que pot tenir aquest cribatge en relació a la mortalitat per càncer de còlon o de recte, és a dir, la probabilitat que tens de morir-te per un d'aquests tumors, és igual tant si fas la prova de sang a femta com si et fas la colonoscòpia.
El càncer de còlon és el tumor més freqüent i es pot evitar eliminant unes lesions precanceroses anomenades pòlips, que es fan dins del budell gros.
No deixem de parlar de salut perquè a Lleida diverses entitats han signat un conveni de col·laboració per millorar l'atenció integral a persones amb problemes de salut mental en l'àmbit rural.
La limitació de recursos o l'accessibilitat als ja existents són algunes de les dificultats que es troben.
Lleida Televisió, Aide Robles.
La coordinadora de Salut Mental Terres de Lleida, Sant Joan de Déu i Gestió de Serveis Sanitaris han elaborat un informe amb tot un seguit de recomanacions per avançar en matèria de salut mental al món rural i han signat un conveni de col·laboració per treballar conjuntament. El suport a l'habitatge, l'accessibilitat als serveis socials i sanitaris de qualitat, l'atenció integral i la igualtat d'oportunitats són alguns dels punts clau. Ens ho explica l'Alba Muntadas, activista en salut mental.
És un dels problemes que hi ha en el món rural, quan s'apliquen a salut mental, es multipliquen amb les dificultats que ja tenim les persones que tenim un problema de salut mental. Llavors, és evident els desplaçaments, el transport públic, l'accessibilitat, els llocs on es fan les coses, l'estigma.
Aquest conveni vol garantir que qualsevol persona amb un problema de salut mental pugui gaudir d'un procés de recuperació de qualitat, visqui on visqui.
La Diputació de Barcelona ha presentat la campanya Sense anar més lluny per fomentar el turisme de proximitat a la província. Ho ha fet en el marc del Saló Bitravel, Saló del Turisme, que ha arrencat avui a la Fira de Barcelona, que s'adreça directament al consumidor. A l'espai conviuen operadors tradicionals, agències de turisme, representants de totes les comunitats autònomes i també dels patronats catalans de turisme. Anna Ruiz, bon dia.
Hola Marta, bon dia. Les propostes per fer creuers o viatges transoceànics conviuen amb l'oferta de proximitat. En aquest sentit, gairebé el 29% de les persones que visiten la província de Barcelona són catalanes i l'objectiu de la Diputació és la de consolidar l'atractiu de l'entorn de la capital catalana amb una proposta de turisme tranquil i sostenible. La diputada de Turisme és Anna Herrera.
També dirigida a un turisme que vol la tranquil·litat, aquest turista slow també, que respecta tot el patrimoni, tots els pobles, la cultura i les pròpies persones, els habitants dels propis territoris també, que queden respectats per aquest turista. O sigui, que és un turisme tranquil, un turisme respectuós, un turisme sostenible.
El lema de la campanya, Sense anar més lluny, també inclou altres missatges sectorials i destinats a diferents públics. Són, per exemple, passió per la vinya, per promocionar l'enoturisme, gaudir en família, adreçat al turisme familiar o descobreix el modernisme, que potencia el vessant cultural de les comarques de Barcelona. L'any 2024 el mercat espanyol va suposar el 46% dels visitants que van apostar per l'entorn de la ciutat de Barcelona, exceptuant el barcelonès.
És moment per la cultura. El ministre del RAM, Ernest Urtasun, ha reivindicat la rehabilitació del patrimoni. Ho ha fet en la visita que ha fet aquest migdia a les adoberies de Vic. El 9FM, Natàlia Peix.
El Ministeri ha participat en el finançament de la reforma, que va tenir un cost total de 2,6 milions d'euros a través de les subvencions de l'1,5% cultural. Després de passar pels espais que donen testimoni de l'activitat adobera, com les clotes al soterrani o els assecadors de sota teulada, i de veure també les dependències municipals i de coworking que hi ha instal·lades a l'edifici, el ministre reivindicava l'actuació Vic com un bon exemple de preservació del patrimoni.
Perquè preservar el patrimoni no és només conservar pedres o parets, és donar-los vida, sentit i futur, és tornar-los l'alè, la paraula i el sentit. I és recuperar també la memòria de tants treballadors i treballadores que van treballar en aquest espai. Avui també fem un gran acte de recuperació de la memòria de la classe treballadora de Vic.
L'alcalde Albert Castells ha demanat el suport tant del govern espanyol com del català perquè els titulars privats puguin avançar en la rehabilitació de les altres adoberies de Vic. La preservació arribava després que el moviment popular Salvem les Adoberies s'oposés a la desaparició dels edificis, circumstància que han ressaltat tant Ernest Urtasun com Albert Castells.
I Sallent ja ho té tot a punt per donar el tret de sortida a l'Alçat, la festa gegantera del poble, que aquest any celebra la seva 5a edició.
Aquesta, però, és especial i per això han convidat a una trentena de colles, el triple de les que normalment acull aquesta festa.
Ràdio Sallent, Ana Hernández.
Tot plegat perquè aquest any l'Alçat coincideix amb la 25a edició de la capital gegantera de les comarques del Bages i el Berguedà i el 40è aniversari de la proclamació de Sallent com a primera ciutat gegantera de Catalunya. Miquel Gili, cap de colla dels Gegants i Nens de Sallent, reivindicava el poble com un bressol de la cultura gegantera.
Aquí a Sallent han passat tantes coses en el món geganter, ha estat un motor, un revulsiu molt important. De fet, és, moltes vegades hi ha gent que diu és que aquí va ser com una mica el bressol en els anys 80 de tot aquest moviment, no?
Aquest any l'Alçat homenatja a totes les persones que han dedicat part de la seva vida a cultivar la tradició gegantera. Per això avui l'espectacle d'obertura girarà al voltant de tot aquest teixit cultural. L'han anomenat de reull i serà el tret de sortir de la festa, que s'allargarà fins diumenge.
Arriben els esports... ens els porta en Roger Sánchez. Roger, bon dia. Una jornada rodona, la d'ahir, per als equips del Barça.
Amb 4 victòries dels equips del Barça, 2 del futbol. El masculí derrotava l'Osasuna 3-0 en un partit plàcid i és líder en solitari de primera divisió, 3 punts per sobre del Real Madrid i amb 7 de distància sobre l'Atlètic de Madrid. Eric García, ahir central titular, es mostrava orgullós amb la marxa de l'equip.
Hem fet una remuntada molt important a la Lliga per trobar-nos en aquesta situació. Hem dit que superar moltes proves, avui òbviament era una més, no? El rival, bueno, que sempre és complicat, després molts jugadors que tornen de seleccions sense temps per descansar, però bueno, crec que hem sabut manejar bastant bé el partit. La segona part ens ha costat una mica més, però bueno, al final 3 punts que és el més important.
El partit deixava una nota negativa, la lesió muscular de Dani Olmo, que estarà unes 3 setmanes de baixa. Demà mateix ja arrenca una nova jornada de Lliga i l'Espanyol rebrà l'Atlètic de Madrid, tercer classificat. L'Espanyol és un punt per sobre del descens. L'entrenador Manolo González veu l'equip preparat per competir davant els matalassers.
Mirant una mica l'equip i on ells són més perillosos, també hem adaptat algunes coses del partit i a l'hora d'atacar també hem vist punts que potser els podem fer més mal en situacions de joc, buscar-ho també. Al final és un partit complicat, ells són molt un equipàs, però ja dic, sempre de la manera que veig l'equip a la segona volta i ja fa temps, ara mateix no tenim por a cap rival i ens veiem capaços de guanyar qualsevol.
Pel que fa a les competicions femenines, el Barça golejava el Wolfsburg 6-1 i es classificava per les semifinals de la Champions per 7è curs consecutiu. A semis jugaran contra el Chelsea, anada al camp del Barça, s'ha de veure si Montjuïc o el Johan Cruyff, i tornada el 27 d'abril a Londres. A la Lliga F, la màxima categoria femenina, demà ja juga l'Espanyol, que visita el Tenerife a partir de la 1. Les blanquiblaves tenen 5 punts de coixí sobre el descens. L'entrenadora Sara Monforte destaca els perills del duel de demà.
És un equip en el seu camp, és un dels pocs camps que de gespa artificial i és complicat perquè és un joc molt directe, molt les decidiran molt en les àrees, en segones jugades, en ser directes, en els duelos directes, ahir també les jugadores. És un partit perillós. Sí que és veritat que és un equip que porta sense guanyar diversos partits, però em sembla crec que la sortida més complicada dels que ens queda.
En aquesta Lliga F, diumenge jugaran el Barça i el Llevant Badalona. El cap de setmana també porta un gran partit del futbol català. Sant Andreu a Europa, duel barceloní, derbi pel lideratge del grup 3 de la segona federació. Pel que fa al bàsquet a l'Eurolliga, el Barça guanyava a la pista de l'Olímpia de Milà i manté opcions d'entrar al play-off de quarts de final. El tècnic Joan Peñarroya destacava la reacció de l'equip en una setmana difícil.
Crec que l'equip ha fet, com ha fet diversos cops aquest any, ha fet un pas endavant en quant a solidesa, en quant a jugar plegats, en quant a tindre ambició molt important. Crec que hem merescut la victòria amb un partit sòlid i amb un partit que crec que és molt important després de les últimes 48 hores.
I pel que fa a l'hoquei patins, Igualada acull aquest cap de setmana la final a 4 de la Europe Cup, la segona competició continental masculina, amb una semifinal catalana, Igualada-Lleida. A la Champions, la màxima categoria, ahir s'obrien els quarts de final amb cara i creu per als catalans. El Noia guanyava la pista del Tricino 1-2 i buscarà l'accés a la final a 4 dijous vinent a l'Ateneu. El tècnic Carlos Cortijo crida a no confiar-se de cara a la tornada.
Ha salido un plan de partido ha salido prácticamente perfecto. Eliminatoria abierta, 50-50, sabemos la dificultad que tendremos en el Ateneu y nada, insisto, tendremos que hacer un partido muy, 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 muy bueno, casi perfecto para poder sacar la eliminatoria adelante.
El Reus, en canvi, perdia contra el Benfica cap de setmana amb copes d'hoquei herba i amb el final de la volta.
Gràcies, Roger Sánchez, en prenem nota. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem dilluns a les 2 en punt. Que tingueu molt bona tarda i millor cap de setmana.
La xarxa de comunicació local.
T'agradaria navegar o participar en competicions de vela?
Fes-ho amb els equips de regates del Club Marítim Altafulla, en les modalitats de patí de vela júnior, hobbycat o windsurf.
Amb ells podràs navegar tot l'any, formar-te amb entrenadors titulats i amb experiència i introduir-te en el món de la competició.
Demana més informació al web www.clubmarítimaltafulla.com, al telèfon 977 65 02 64 o a l'adreça de correu electrònic cma@cmaaltafulla.com.
Navega tot l'any amb el Club Marítim Altafulla, el club de vela de referència al Baix Gaià.
Al meu país la pluja no sap ploure.
El canvi climàtic asseca els rius, posa en risc l'abastament d'aigua i la producció d'aliments. Treballem per fer front a la sequera i garantir l'aigua però cal l'esforç de tothom. Cada gota compte.
La pluja no la controles, l'aixeta sí.
Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Quan em desperto vull escriure tot el que he somiat. Pinta en paraules les pel·lícules que m'he muntat. No sóc un Shakespeare, això ho sé, jo donc per descartat, però em fa sentir millor de tant en tant escriure't. Ei, m'imagino tantes nits plegats. En tres minuts no em veig capaç, jo no et puc explicar quins són tots els motius que em fan una necessitat. No sóc soldat, no hi ha cap regne que em governi a mi. Només em mou les ganes de poder arribar-te a dir. Ei, m'imagino tants matins plegats, irrepetibles com ho som els dos, irrepetibles com ho som tu i jo, com ho som tu i jo. Deixar la ment completament en blanc. No tinc poders, això ja ho sé, passo minuts pensant la millor forma d'evadir-me més estona.
Són les 3 de la tarda.
Les tardes d'Altafulla Ràdio, la ràdio del Baix Gaià.